la fórmula musical.
I ara revisem l'actualitat. Borja de Maria.
El rei Felip VI ha tornat a activar el procés per obrir una nova ronda de converses amb els partits polítics de cara a formar govern. El monarca es va reunir ahir per la tarda amb el president del Congrés, Patxi López, i li va lliurar la llista de formacions amb representació parlamentària que volen participar en les consultes. Les negociacions entre partits semblen aturades. Malgrat la polèmica proposta d'acord que Podem va fer divendres, el PSOE sosté que no negociarà cap govern alternatiu mentre duri aquesta segona ronda. La cúpula socialista va analitzar ahir l'oferta i hi ha hagut opinions oposades sobre l'aliança amb els de Pablo Iglesias. Pel que fa als líders de PP i Ciutadans, van acordar també que iniciaran converses quan acabi aquesta segona ronda de contactes amb els reis. I parlem de Lluís Salvador, secretari d'Hisenda de la Generalitat, que ha avançat que el govern podrà cobrar l'impost sobre les centrals nuclears, un impost que havia suspès cautelarment el Constitucional i que aquest any ja permetrà a la Generalitat ingressar 48 milions d'euros. Salvador també creu que hi ha recorregut per augmentar la recaptació per la taxa turística. Sobre la Hisenda pròpia diu que l'objectiu és desenvolupar-la aquest mateix any amb la incorporació de més personal. D'altra banda, la Generalitat podrà tornar a recaptar la taxa del cinema a les operadores d'internet, que li pot permetre ingressar 20 milions d'euros anuals. I ens fem ressò d'una notícia que ha ocorregut a l'estat de Michigan, i és que després de llargues protestes dels veïns, les autoritats han començat a donar crèdit a que l'aigua ha estat enverinada durant 18 mesos i que 100.000 persones han hagut de consumir aquesta aigua que s'ha vist afectada per la corrosió de les antigues canonades de plom. Els afectats han patit mals de cap, diarrees i problemes de pell després que la ciutat de Flint comencés a abastir-se d'aigua del riu Flint per estalviar-se 5 milions de dòlars anuals. I l'última notícia que us portem en el butlletí de les 9 és que Barcelona en Comú anuncia la creació d'un nou espai polític de confluència d'esquerres a Catalunya. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va explicar ahir que impulsarà una assemblea constituent sense les presses d'un horitzó electoral i que estarà centrada en tres punts: la defensa dels drets socials, la lluita contra la corrupció i l'exercici del dret a decidir.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Gràcies, Borja, i marxem, Carme Planàs. Fins demà, Ferran Capdevila, Xavi Aguilar, Borja de Maria i qui us ha parlat, Oriol Casals. Us deixem ara la Fórmula Estel. Continua amb Joan Ortiz i Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església. A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel, Joan Ortiz. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
Què tal, com esteu, amigues, amics? Benvingudes i benvinguts a partir d'ara i fins a les 12. Servidor, el meu nom, Joan Ortiz, davant dels micròfons d'aquesta Fórmula Estel. Passen 4 minuts de les 9 i arriba el moment de la secció dedicada a la salut, en la que saludarem el doctor Pros i a veure a qui ens porta. Doctor Miquel Pros, bon dia, com està?
Bon dia, Joan. Hola.
I avui a qui ens porta?
Bueno,
què hem de fer avui? A veure, perquè...
un amic molt especial.
Sí.
En Sebastià Llebrés, ell és un empresari del sector...
De l'alta fidelitat.
De l'alta fidelitat. Ha vingut perquè jo tenia una instal·lació ja una mica decimonònica i mal actualitzat. Vull dir que ara...
Ha quedat bé la panya o ha quedat bé la recla?
Ha quedat bé, sí.
Bueno, el Sebas ens pot parlar de moltes coses, perquè ara amb ell ens veiem de tant en tant. I, bueno, doncs això, no?, que quan porta 35.000 quilòmetres, allò que fem amb el motor, doncs ve fer el canvi d'oli, no? Que és el que nosaltres... Jo sempre faig aquest símil a la consulta d'aquells pacients. Dius, bueno, quan? Doncs bueno, aquí 35.000... Bueno, depèn, esclar, del quilometratge, de l'edat del cotxe. I llavors ell ve més o menys cada 35.000 quilòmetres a passar la ITV.
Això que és que 35.000 quilòmetres equival a...
Canvi d'oli i filtres.
Sí, canvi d'oli i filtres.
10 anys, per això, no?
Sí, feia alguna més de 10 anys.
Que no havies passat per la
que no havia passat.
Oh, això és molt de temps.
Massa temps. 5.000
quilòmetres són molts.
Massa
llavors,
temps.
Llavors, per què va passar? I ara
veure,
entrem
entrant,
en tema, perquè em sembla que he sentit que parlaves de les ventoses, no?
Sí,
que parlàvem avui de les ventoses.
Sí.
Amb ell podíem parlar de moltes altres coses, però... bàsicament ell va vindre, em va trucar per dir, escolta, Miquel, tinc uns dolors d'esquena que no em suporto a mi mateix, no? I en realitat l'únic que té doncs, és bueno, un estrès com tenim tots, no? I l'esquena per nosaltres, jo sempre explico que l'esquena és el parallamp de lo que ens passa a la vida diària. És a dir, que quan nosaltres tinc una contractura a l'esquena, i és veritat, qui no té una contractura de cervicals, que et fa mal les cervicals, o les dorsals, o les lumbars, o sigui, en realitat, què és el que està passant allà dintre? Doncs, bueno, no res més que una inflamació puntual producte de lo que jo dic un parallamps. Què vol dir el parallamps? Doncs el parallamps és allà on te van a parar tots els cops impactes emocionals i de tot ordre. Llavors hi ha un fenomen que és el fenomen de la somatització. És a dir, un impacte visual o un impacte auditiu, doncs, esclar, tu no el pots mesurar. Però què passa? Somatitzar no és res més que transformar aquest impacte que no es pot mesurar, que no es pot tocar, que no es pot tolerar, amb quelcom ja que és algo que ens afecta. És un dolor muscular. I llavors dius, jo tinc una contractura. La contractura, un dolor muscular de cervicals, amb parestèsies, allò s'ha tot amb les mans, o amb aquell dolor insuportable de cervicals, que a vegades pot donar vertígens, i que això et porta el traumatòleg, et porta el fisio, i que normalment s'acaba doncs, amb l'ibuprofè de turno. Certo. Tothom està ibuprofenat. És a dir, és una cosa, i amb els efectes secundaris que això comporta. Doncs llavors nosaltres el que fem és, a través precisament d'una tècnica mil·lenària que avui estem recuperant, a més amb molt d'èxit, treure, eliminar aquest dolor. I això és el que m'agradaria que el Sebas ens expliqués, perquè ell estava realment apurat i bueno, suposo que havia provat doncs, això, doncs, els antiinflamatoris.
Però de totes maneres, sí que vull fer una pregunta abans de començar, que és que, clar, com podem saber si és muscular, si és oci? Moltes vegades tenim, diem, mal d'esquena, però encara que sigui la nostra esquena, potser no arribem a determinar... Això és oci o...
Aquest és el problema, perquè el problema de que no saps d'on te ve...
Clar, i mal d'esquena, n'hi ha molts de mals d'esquena.
Jo penso que acabes hipocondriac, perquè acabes no sapiguent d'on te ve el mal, que pot crear pues, insomni, que pot crear estrès, que pot crear una sèrie de coses... no pots fer un badall, perquè l'esquena la tens bloquejada, i con lo qual no saps on t'anar a parar, per dir alguna cosa, no saps què fer. En el meu cas és falta de temps, de vegades, no? I per confiança...
Falta de temps?
Falta de temps d'anar al metge, de córrer darrere metges, a veure qui t'atroba i qui encerta. Però, clar, això significa pues, tot un protocolo sense cap tipus de mirament, que diguem, intuïtiu, i que jo no tinc temps per aquestes coses, no? I, bueno, pues, per confiança amb en Miquel, pues, vaig dir, escolta, tinc això... I realment, pues, ell que té intuïció sempre pues, encertar una mica les coses que jo me puguin passar, pues, va dir, això va venir per aquí i per allà. I aplicant les ventoses, que ja m'havia aplicat anys enrere, i que, bueno, pues, que és una cosa pues, realment que... Jo als països de l'est tenia molta tradició d'això encara, eh? Vull dir, és...
Països de l'est d'Europa, no? A
de l'est d'Europa, perquè realment això me penso que ve mil·lenari d'Àsia, no? Ve de la Xina per allà. I els països de l'est tenen aquest costum. En Miquel aquí pues, és de les poquites persones que saben tocar aquestes coses i que saben on tocar-les, on anar a treure aquest verí que, diguem, que ens queda acumulat a l'esquena.
Però, per tant, era muscular, eh?
Per tant, és muscular, clar. O sigui, és muscular, però realment això ve d'un cúmul de coses cúmul d'efectes que després es carrega l'esquena, evidentment. No?
I quan això, ho treus... Joan, això del parallamps, no? L'esquena és un parallamps. És a dir, tu reps un impacte emocional, vas pel carrer i resulta que xafes una caca. És a dir, aquella olor no és el mateix que estiguessis olorant doncs, una essència de roses, no?
Sí.
És a dir, això produeix un efecte o un altre. És a dir, pot ser un efecte... una notícia agradable o desagradable, clar, genera una sèrie de reaccions bioquímiques que s'acaben transformant doncs, en quelcom mesurable. Una discussió amb la teva dona pot acabar derivant doncs, en un mal de ventre o en un dolor d'esquena que hi ha a vegades i un infart de miocardi, no? Doncs l'esquena, jo sempre dic en el pacient, quan t'arriba i que normalment ja arriben d'un llarg peregrinatge de consultes, de clíniques hipermedicats i que segueixen tenint el mateix dolor de cervicals o el mateix dolor de lumbars, doncs passi, estiri i ensenyi'm l'esquena. Llavors nosaltres, a través de l'esquena, podem acertar, jo diria, el 100% de la naturalesa, aquell dolor. Llavors,
caram.
Aquella... Sí, sí, és així, això, que és el que li passa als Cebes. O sigui, ell té un dolor que feia mesos...
Mesos
que arrossegava, i llavors, esclar, dic, el nucli d'aquest dolor muscular, que llavors... Clar, quan hi ha una tensió muscular... Què passa? Que els grups musculars, doncs, si tu tenses més un grup o un altre, això acabarà també generant una disfunció articular. I llavors aquesta disfunció articular acabarà doncs, amb una hèrnia discal, que és el que normalment bueno, totes aquelles persones que t'arriben... escolta, jo tinc una hèrnia discal. Ara nosaltres ja no la superem. Nosaltres ens arriben situacions d'hèrnies discals que amb un tractament a base de ventosa i alguna manipulació, això ho resolem però d'una forma molt fàcil, que és el que li ha passat al Cebes. Llavors, què és el que passa exactament? El nucli d'aquesta contractura, tècnicament això es diu una miogelosis, inflamació muscular. És una inflamació muscular puntual on s'acumulen els moduladors del dolor, substàncies químiques que generen aquell dolor. Llavors, nosaltres el que fem és, això quan dic Cebes, aviam, vinga, va, passa la camilla. Llavors, palpem l'esquena i busquem aquests punts conflictius, i que solen ser a la pressió del metge que està doncs, explorant, molt dolorosos.
Va.
I aquí el fet més destacat és que aquell punt que tu apretes i que fa un dolor insuportable, després de fer una ventosa escarificada, és a dir, nosaltres el que fem és escarifiquem lleugerament la pell i apliquem una ventosa per treure aquests moduladors del dolor que són els responsables del dolor.
No conec el concepte escarificar.
Ara, escarificar vol dir punxar amb una agulleta estèril, fem unes punxadetes que pràcticament, no sé, això el Cebes no ens ho pot dir, si són...
No, són pessigadetes molt petites.
Sí, perfectament suportable, però, clar, l'efecte és el que ell ha sentit, és a dir, que quan un s'aixeca de la camilla, hi ha un abans i un després.
O sigui, és instantani, pràcticament.
Bueno, és instantani, por supuesto, sí, està claríssim, sí, perquè, clar, des del moment en què t'atreuen aquella, no sé com dir-ho, com aquell cop que tens en allà amb un múscul que t'han tret tot el que estava congestionat a dintre, doncs és com netejar el nas. No?
Per dir-ho. Torna al cap d'un temps aquest dolor o no?
De moment no.
I quants mesos feia que tenies aquell dolor?
Jo feia mesos. Poder estem parlant de quasi mig any en aquest moment que tenia... jo no sóc metge, per dir-ho, però per dir alguna cosa, perquè m'entengui la gent, jo tenia l'esquena que me la notava torta, per dir alguna manera, amb un punt al mig de l'esquena que realment era el mal que tenia quan sobretot pues, feia algun esforç. I pues, des de l'última visita que vaig fer al doctor Pros... pues ja aquest mal ja no l'he tornat a tenir. Però no només això, el fet de no tenir aquest mal a l'esquena, que sembla que seria l'equivalent de vegades a tenir una pedreta dintre la sabata i que la vas notant, però no te molesta massa, al treure aquesta pedreta de la meva esquena, pues clar, és que me canvia l'humor, me canvia el caràcter, ja no tinc aquell estrès, no tinc aquella ansietat, no tinc aquella negativitat, per dir alguna
cosa. No, tu em vas dir...
Ostres, i obres l'esquena que dius, ai, puc fer un badall i...
Com he dormit avui, em deia.
Llavors, sí, allò que dius, ostres, fantàstic.
Però en aquest cas era estrès.
En aquest cas...
Si ho puc preguntar, eh? No estic obligat a respondre-ho,
sí, sí,
eh?
Sí, o sigui, sí, por supuesto. No dubto cap... No tinc cap dubte de que pugui ser per l'estrès, per l'ansietat, el fet de que després se te converteixi en una mica d'insomni, el fet de que se converteixi en un neguit, el fet de que se converteixi en una ansietat també a l'hora de menjar, ja no fas els àpats amb tranquil·litat, ja tens aquella digestió pesant... És tot una mica, no? Això és una bola que es va fent. En el moment que te treuen la pedreta a la sabata, dius, ostres,
clar,
què
perquè,
passa aquí?
Clar, és com si t'anessis acostumant a poc a conviure amb allò que és difícil,
sí, sí.
I quan t'alliberes, doncs, sense això alliberament.
Evidentment, que m'imagino que el físic també va amb el psíquic. Si t'arreglen el físic, el psíquic després ho veu tot clau, ho veu tot bé, ho veu tot net.
Pregunta, es pot arribar a determinar... el dolor i relacionar zones de l'esquena amb emocions concretes? No sé si entén la pregunta. És a dir, en aquest lloc de l'esquena vol dir que les emocions són d'aquest tipus.
En aquest lloc
de l'esquena vol dir que són d'aquest altre. Això es pot
Joan,
arribar a fer alguna...
Joan, ja afines, també ets intuïtiu, tu.
Afino. Però va, per aquí o no?
Sí, no, com acaba de dir el Sebas, és a dir, tanto monta tanto, no?
Sí.
És a dir, com un dolor pot acabar provocant, per exemple, una depre, perquè ell estava en una situació que dius, ostres, i aquell punt precisament que li feia tan mal, dic, mira, aquest és un punt precisament que està vinculat o està relacionat des d'un punt de vista nerviós i per via... Això és com l'acupuntura, no té res a veure, perquè és molt més ràpid. És a dir, amb unes agulles d'acupuntura, aquest dolor que tu presentaves, Sebas, potser hauria requerit 10, 12 o 15 sessions d'acupuntura. I, en canvi, amb un flash, és com obrir i apagar una llum. Llavors, és un punt de vista d'interpretació, jo li deia, dic, aquest punt té que veure amb la vesícula i fetge, que a la vegada, això també té una... És a dir, vesícula i fetge, que és on s'acumulen tots els impactes emocionals. I llavors una persona a vegades està negativa, pessimista, trista, apagada, i és perquè hi ha una sobrecàrrega hepatobiliar. Això es dona molt ara, precisament després de festes, quan hem menjat massa, llavors hi ha una sobrecàrrega digestiva i aquests punts es desperten. Llavors això vol dir que, clar, nosaltres al tocar l'esquena diem, ostres, mira, la vesícula, fetge, el ronyó o l'estómac, hi ha una sobrecàrrega. I aquests punts dolorosos són els que transmeten a distància disfuncions orgàniques i malestar muscular. I ell tenia tot això. Si el punt de l'esquerra era més positiu... O sigui, l'esquena, en el fons, jo dic que és un parallamps de tots aquests impactes, però a la vegada l'esquena és com una immensa geografia de tot el cos, on el metge experimentat sap perfectament, apretant
i
tocant, localitzar quin és el conflicte i quina és la relació orgànica que hi ha entre aquell punt dolorós i una disfunció orgànica, per tant, a distància. Llavors, nosaltres, al modificar aquest punt dolorós, també estem modificant la funcionalitat de l'òrgan en qüestió. I, simètricament, doncs, hi ha automàticament aquesta resposta psicològica de benestar. És com si... Clar, però és que inclús jo hem arribat a observar si jo en el Sebas li faig una fotografia just abans de la ventosa, i una fotografia després de la ventosa...
D'ell normal, de cara, sí, diguéssim.
Canvia l'expressió de la cara, canvia la lluminositat de l'ull. És quelcom que només ho pot experimentar el que s'ha sotmès al tractament, no? Però això passa sovint a la consulta, quan jo entro, per exemple, amb la dona, o sigui, hi ha una parella, i ells passen el tractament, i llavors quan la senyora es torna a sentar, o el senyor, al revés, no? Ostres, Joan, quina cara que fas? Què has fet? Què ha passat? Això ho experimentem diàriament. Una cosa tan simple. Per tant, jo, aquí, l'únic que fem... No és que jo no reclamo la recuperació d'una tècnica mil·lenària. És una realitat. És una realitat que constato des de fa 40 anys. Vull dir que no m'estic inventant res, no? I això és el que el Sebas va experimentar.
Sebastià?
Jo volia dir que després de lo que he explicat i que per falta de temps de vegades pues, no vas amb un metge a la consulta del metge, que hi vaig també, no? Per coses generals. Imagina pues, que això que m'has resolt en Miquel amb un plis-plas, pues hagués entrat en una consulta metge convencional de les que coneixem i hagués estat un protocolo de...
Ah, no, ja hi fórem, no.
Radiografies,
clar.
Especialistes, etc.
Ibuprofens.
Ibuprofens, medicaments, mirem per aquí, anar experimentant el metge amb mi com si fos un conillet d'índies, no? Quan en Miquel, en aquest cas, ostres, pues va tenir l'intuïció. És més, després ell va anar, va fer una petita reunió amb el seu gabinet, i perquè volia mirar lo millor que el seu osteòpata me mirés l'esquena, i el seu gabinet va dir, no, mirarem el diafragma. Uh-huh. I jo, precisament, quan va dir lo del diafragma, dic, carai, però si jo, precisament, quan faig els àpats, que vaig nerviós i que vaig massa ràpid, precisament tinc el diafragma que se'm... l'esòfago que s'infla una mica, i vaig pensar, quina intuïció, per telèfon m'està dient una cosa... que quan me la diu dic, carai, pues sí que pot ser per aquí. I a lo millor l'esquena, i que ja la tinc arreglada, per què m'ha de mirar? O sigui que l'intuïció de vegades és molt millor que el protocolo, no? Que el protocolo que diuen els llibres, no?
Home, conèixer holísticament el cos, això és el que funciona,
sí,
no?
Sí.
També, clar, deu aquí haver-n'hi un altre. De poc servirà, m'imagino, que en Sebastià acudeixi a consulta i que sigui sotmès a aquest tractament amb ventoses si li continua l'estrès.
Bé,
vull dir que moltes vegades anem al metge que ens arregli, però no canviem les nostres circumstàncies i, per tant, al cap d'X temps torna
sí,
a manifestar-se un problema.
Que Joan, la gent no és tonta. I llavors una vegada... Bé. Clar, després de... Ara imagina't que el Cebes no fos el Cebes, fos la, és igual, la Maria, no? I que té una lumbàlgia, una lumbociatàlgia, i que porta mesos i mesos, i que ha fet aquest llarg viacrucis de consultes i consultes i traumatòlegs i un escàner i un TAC, i llavors, escolta, vostè s'ha d'operar. O bé, si em van operar, és a dir, que ara m'han proposat una segona operació. És a dir, quan en aquestes circumstàncies arriba la consulta, amb aquesta càrrega de pessimisme, no? I tu li fas un tractament, sigui amb una ventosa o sigui amb una manipulació d'osteopatia, però ja que parlem de les ventoses,
sí,
reivindiquem la ventosa, no?
Allò sí.
La ventosa escarificada. I que amb una acció terapèutica, o sigui, amb 20 minuts, surts de la consulta, amb aquella esquena nova, és com si sortissis del taller amb el cotxe i dius, ostres, sí, que bé, que fica va, et donaves compte del malament
sí,
que anava.
Sí, sí. Uh-huh.
Doncs la gent llavors reacciona.
I a més, Joan, l'estrès que tu deies, jo l'he intentat provocar i no me surt.
Val.
No hi ha manera de tornar a entrar en aquell forat que entrava per al mal que tenia i que tenia aquell pensament més negatiu, per dir alguna cosa. He intentat provocar-me a mi mateix i m'enfronto a situacions amb clients, amb instal·lacions, etc. I m'enfronto que dic, ostres, però en teoria hauria de tenir ara una mica de neguit. No. Em sento valent, em sento fort, em sento bé, em sento bé. I aquest és el d'això.
És aquest efecte també emocional de la teràpia,
sí,
d'alliberament. No
sí,
només
sí,
físic,
sí,
sinó
sí,
també
sí,
emocional.
I jo volia explicar lo de les ventoses, que poder...
Sí, volia preguntar-ho,
de tècnic,
fet.
És massa tècnic. Imagina't que agafes una agulla de cosir...
No, intramuscular, és una agulla d'aquestes que fan servir els metges per fer una extracció de sang, eh?
Evidentment, sí, però sí. Deixant a part els tecnicismes, és una agulla molt fineta que et passiga, fa puntets a la pell, no?, per dir alguna cosa, i que et permet, doncs, que surti per aquell foradet una miqueta de sang, no? Crec jo, no?
Sí, sang, lifa...
I agafem un got d'aquells del Danone d'abans, de vidre antics,
sí,
aquells vasos de vidre
que
antics...
Encara n'hi ha, seran antics, però encara es venen, eh?
Exacte. Pues aquests gots, imaginem-se que agaféssim un got d'aquests, que m'imagino que és una cosa especial, estilitzada, esterilitzada, etc, i agafa Miquel com un paper que el crema amb foc, agafa un paper com si fos encendre el foc de la llar de casa, li pren foc, fa el buit en el vidre, a dintre el vidre, fa el buit, o sigui, treu tot l'oxigen, i te'l posa de seguida a la pell, allà on t'ha marcat
sense
els pulsos.
Sense cremar, No crema.
No, per res. No crema res. Res, apaga aquell paper, com si fos una espelma, i aquell vas el que està fent és succionar, com que té buit a dintre, succionar de dintre el múscul aquella sang coagulada que hi ha a dintre, no? Diria jo, entre cometes, coagulada. No?
La inflamació.
La inflamació.
La inflamació en si, que de què està feta? Com que...
És com un exudat, és a dir, això és com acaba de ploure i s'han anat formant xarcos.
Tolls d'aigua.
Tolls, sí. Vessaments.
O vessants.
No? Sí. Va, que dius que és l'aigua que corre, deixa-la passar, no?
Però llavors què és sang, que no corre. En el cas de...
Hi ha sang, limfa. Hi ha limfa...
Jo li dic el verí. Jo li dic el verí de la sang.
No m'agrada molt com ho defineixes tu, perquè sí, en realitat és que és el que provoca és el responsable. Jo abans deia, en el conjunt de la contractura, l'essència de la contractura, el nucli de la contractura, és una miogelosis, que és una inflamació muscular. Quan hi ha una inflamació, doncs hi ha una acumulació anòmala de sang que és la que genera el dolor. Mm-hmm. Perquè llavors el que fa és bloquejar tot el metabolisme local i generar aquest dolor a distància. Mm-hmm. Què fem? Doncs fem això, amb aquestes pinzelletes.
Sí, el bo és que te toca el múscul al principi, te diu, ei, mira on està el punt, i on està el punt actua, i quan te toca el múscul fa molt de mal, perquè tens una contractura o per lo que sigui, i la qüestió és que quan t'ha fet la ventosa, t'ha netejat, ostres, després te toca el múscul i dius, escolta, estàs apretant a la mateixa pressió. Dius, sí. Escolta, no me fa mal.
Estàs apretant al mateix punt?
Estàs apretant al mateix punt,
sí. La gent no s'ho creuen.
Ara no me fa mal. Escolta, i t'aixeques i dius, carai, semblava que tenia una esquena de 2 metres per 2 i resulta que després dius, no...
Tinc una esquena més normal, no?
Sí. Mm-hmm. Sí, més normal. Ai, puc fer un badall, que bé. No tinc que fer un esforç muscular per fer un badall.
Mm-hmm. A mi m'agradaria reivindicar, Joan, que això que fem nosaltres ja hauria d'estar present a totes les consultes de la Seguretat Social. Ah, i la quantitat de medicaments que ens estalviaríem seria impunit.
Sí, però n'hi haurien uns quants que no farien negoci, i aquests també.
Evidentment.
Sí, aquí és on hi ha la controvèrsia, no?, bona part.
Bueno, això ja són faves d'una altra dimensió.
Bueno, una pregunta, sí, per cert, que la tenia aquí apuntada. Llavors, parlant de tot això, els medicaments així ràpid, només tenim un minutet. Quins són els efectes secundaris de l'ibuprofè, ara que en parlàvem d'això? No? Tots els efectes secundaris que deia. Llavors, què podria passar, no?, si ens inflem?
Bueno, però és que no és únicament l'ibuprofè. Has de pensar que estem a l'hivern, la gent doncs ve l'amenaça dels encostipats, llavors, sí. Doncs, llavors ja ve l'antibiòtic, i a més doncs, tens una rinitis i ve l'antiinflamatori, sí. Sí. O l'antihistamínic, no?
Sí.
I la cosa no s'arregla i ve el corticoide, i hi ha molt dolor, però sí, el mateix. Vull dir, a vegades amb l'ibuprofè no n'hi ha prou. O sigui que en aquests moments el problema no és l'ibuprofè, sinó és la suma de químics que dona com a conseqüència. Doncs, bueno, sàpigues una cosa, Joan. En aquests moments, això és oficial, no m'ho invento jo, la tercera causa de mort en el món occidental és l'efecte secundari del medicament. És a dir, la primera causa de mort són els problemes cardiovasculars, segona causa de mort, el càncer, i la tercera causa de mort...
Els medicaments.
Vull dir que,
escolta, mare meva.
Fem-s'ho mirar, això, no?
Mare meva. Queda un minut, temps que aprofitarem per recordar algunes dades de la consulta del doctor Pros, del doctor Miquel Pros. El telèfon és el 93 212 1504, si hi ha qualsevol cosa em corregeix. 93 212 1504 i al carrer Montaner 511 hi trobaran la consulta a la ciutat de Barcelona. Hi ha algun lloc més?
Bueno, llavors ja saps que tenim els balnearis a Sant Cugat, a Barcelona, a Girona, i amb propostes per anar creixent. Donat que els balnearis donen resposta a quelcom que també avui la medicina actual no dona, no? Uh-huh. El Seba es vol afegir al Montaner.
Molt, molt, molt ràpidament.
Montaner 551.
551.
Perquè hi vaig anar-hi, ho sé.
Molt bé. Doncs moltes gràcies al doctor... info@doctorpros.com, eh? En qualsevol cas, moltes gràcies, Sebastià, per venir.
Vosaltres.
També, doctor Pros, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies.
Adéu,
igualment.
Bon dia.
Bon dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda. Smile.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Ràdio Estel transforma les hores en ritmes, els minuts en emocions, els segons en música. És la Fórmula Estel, l'espai que omple el teu dia a dia de les cançons que vols i dels artistes que admires. És la Fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música. 'Cause life is beautiful that way.